estàs informat.
Catalunya s'ha quedat amb les engrunes i ha pogut esgarrapar només una part del tercer premi, dels dos quarts i Melodalla d'alguns cinquers premis. Bona tarda, soc Carlos Lozada i és que el primer premi de la Loteria de Nadal, el 79.432, ha viatjat fins Castella i Lleó i també fins a Madrid. El segon premi, el 70.048, s'ha venut íntegrament a Madrid. El tercer premi, el 90.693, ha repartit la sort a Sant Boi de Llobregat i en menor mesura al Prat de Llobregat i Sant Joan de les Abadesses a les comarques de Girona. Un quart premi, el 78.477, ha esquitxat Badalona i Olot i entre altres localitats de la resta d'Espanya. Lorena Espinosa és l'administradora badalonina i diu que la terminació 77 doncs agrada a moltíssima gent.
Sí, a veure, jo crec que aquest número, va ser de los primeritos que es va vendre perquè el 77 agrada moltíssim, és el número que més busquen, el 5 i el 7. I a més fa molt de temps que no el tinc al cap. I luego jo penso que des del mes de juliol que tenim la Loteria de Nadal, pues no sé si habrá viatjat.
I l'Alfredo Alfaro és l'administrador de l'administració d'Olot. Es diu aquesta administració el Feso de la Sort.
Ha sido el cuarto premi i són 20.000 euros por décimo i hemos repartido una serie que son 10 décimos.
Todo
ventanilla. Sí, todo ventanilla.
De momento ha venido alguien.
No, de momento no. Yo supongo que a partir de mañana ya me enteraré de, no de todos, pero posiblemente de la mayoría del que les ha tocado.
Molt bé. I de l'altre quart premi, el 25.508, ha esgarrapat una sèrie a Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Arenys de Mar i també Sort a les comarques de Lleida. Pel que fa als cinquens premis, hi ha el 23.112, amb una sèrie venuda a Porqueres, a les comarques de Girona, i a Sort, i també a l'administració 270 de la ciutat de Barcelona. Un dels seus treballadors explica que tenen una fada que els porta habitualment força sort.
Ritual no, tenim aquí dintre una hada aquesta, que, bueno, passa que la gent ja passa per l'hada, i la passem al dècim, no? Però bueno, això ja és qüestió del client, si li agrada o no li agrada, no? Aquestes tradicions de passar a l'amulet.
Un altre cinquè premi, el 60.649, ha venut una sèrie a Viladecans i a Montgat. Del 77.715 s'ha venut un dècim a Barcelona i un al Prat de Llobregat. I del 61.366 s'ha venut una sèrie a la ciutat de Barcelona i un altre a l'Hospitalet de Llobregat. Així doncs que els grans premis d'aquesta Loteria de Nadal, del Gordo, doncs han passat força de llarg de la ciutat de Barcelona, també de Catalunya. Doncs una altra ocasió serà, l'important és que tinguem molta i molta salut. Arriba el moment d'aquests instants d'obrir àrea de serveis. I ho fem, com sempre, parlant del temps. La setmana ha començat amb precipitacions que han escombrat pràcticament tota Catalunya. Dimarts tornarà a ser un dia força insegur. El dimecres s'espera més tranquil·litat, un dia assolellat. En canvi, per Nadal i Sant Esteve, de moment, es veu doncs, força fred, també neu i també doncs, pluja en bona part de Catalunya. Avui s'espera doncs, un dia de temps insegur, amb ruixats, que amb el pas de les hores quedaran molt més concentrats, sobretot a la tarda, a les comarques de Girona, al Pirineu, al voltant del Vallès Oriental i també a la comarca d'Osona. La cota de neu, al voltant entre els 800 i 1.000 metres, a la resta de Catalunya el cel quedarà mig ennuvolat i no es descarta algun ruixat aïllat. I ara amb la Mireia Camats, sabrem com està la xarxa viària. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. Ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. A la Nacional 2 es dona pas alternatiu al Far d'Empordà en tots dos sentits. Per un accident, això complica la circulació en dos sentits de la marxa. La C66 també es dona pas alternatiu a Flaçà per un altre accident. En aquest tram hi ha lentitud i aturades en tots dos sentits. A l'autopista AP7 hi ha lentitud a Barberà i retencions a Altafulla en sentit sud. Més endavant, a la mateixa AP7 només hi ha un carril obert per circular a Tarragona en sentit sud per un camió incendiat i això provoca 7 quilòmetres de retenció en aquest tram. La BV-5126 està tallada a Calella en tots dos sentits per la caiguda d'arbres a la via, per tant, precaució. A la B23 hi ha retencions de Sant Feliu de Llobregat a Sant Just d'Esvern en sentit Barcelona per obres. L'autovia 2 hi ha retencions de Sant Feliu a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la pota nord, a la B20 i a Cua, entre Santa Coloma de Gramenet i a l'Usa Trinitat en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la Ronda d'Alt i retencions entre el Nus de Trinitat i Horta en sentit Llobregat i en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral i retencions de Sant Adrià al Port en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Bon Pastor al Nus de Trinitat en sentit Besòs. Per acabar, afegirem que hi ha més d'una vintena de vies afectades per la neu o el gel a la calçada, entre elles la C28, on és obligatori circular amb cadenes al Port de la Bonaigua, i la Nacional 260, on hi ha restricció pels vehicles pesants entre Planoles i Guils de Cerdanya. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Prudència i calma, paraules del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, amb la crisi de la pesta porcina a Collserola. Una prudència que ell no va tenir a l'inici de la crisi al divulgar la teoria de l'entrepà contaminat i que acusar el sector del transport de ser els causants d'aquest brot. 24 dies després encara no sabem l'origen i el conseller ara reclama temps per deixar treballar a tots els científics. Busquem detalls amb el Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles.
A veure, el conseller ha anunciat aquest matí que l'auditoria interna avala el funcionament i els protocols de bioseguretat del laboratori d'Irta Cresa, investigat, i demana esperar a la seqüenciació del virus per conèixer la gran pregunta: d'on va sortir aquest bitxo, aquesta pesta porcina?
Sí, una pregunta que encara no hi ha resposta, Carles, i el conseller demana ara aquesta prudència i deixar treballar. Tot i que el propi govern de la Generalitat de Salvador Illa va ser molt ràpid a l'hora de divulgar la teoria de l'entrepà contaminat, l'oposició li recorda ara diàriament aquesta errada i ara, doncs, el conseller d'Agricultura refugia amb la prudència. Un conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que diu que el que s'ha d'esperar ara és la seqüenciació del virus que s'està fent al laboratori amb equipament de referència del Ministeri d'Agricultura, ubicat a la Comunitat de Madrid, en concret al GT.
La prova del nou, com hem dit, serà la seqüenciació dels virus de laboratori per veure si coincideixen o no, i per tant sí que serà la prova definitiva que tant aquest informe d'auditoria com els experts de la Comissió Europea ens deien cal seguir abans fer aquesta seqüenciació per descartar definitivament o no, d'acord, aquesta hipòtesi, d'acord? Tornaria a demanar, si us plau, sobretot prudència i responsabilitat a tothom amb les seves afirmacions. Deixem treballar els científics i deixem que en pocs dies esperem poder tenir aquesta seqüenciació.
I aquest matí el conseller ha divulgat l'informe de bioseguretat del laboratori de l'IRTA, que depèn de la pròpia conselleria, ubicat dins del campus de la Universitat Autònoma i a pocs metres d'on es va localitzar dos primers ports senglars positius. Es troba investigat a pel en jutjat. Ordeig afirma que l'informe valida el protocol que s'està utilitzant, tot i que ell mateix es recomani millores.
Tot identificar algunes, i llavors també ens fa algunes propostes de millora, d'acord? Oportunitats de millora per reforçar encara més determinats processos. Per tant, l'auditoria valida les instal·lacions, els protocols, la manera de treballar i ens complementa, jo crec, ja les conclusions que vàrem tenir dels màxims experts de la Comissió Europea i del Ministeri.
Recordem que aquesta auditoria està encarregada per la pròpia Generalitat, que va contractar un grup de 4 experts per determinar l'origen del brot de la pesta porcina, on s'haurà d'esperar aquesta seqüenciació del virus que està fent els laboratoris.
Gràcies, Sergi. Deixem el tema de la pesta porcina. Anem fins Badalona, on s'està pendent de la reunió que mantenen avui l'alcalde Xavier García Albiol i la consellera de Drets Socials Mònica Martínez Bravo per intentar trobar una solució a la 50ena de desallotjats de l'Institut B9 i que ara malviuen sota un pont de la C-32. Mentre s'espera aquesta reunió, els veïns del barri de Sant Cris no volen que aquests immigrants entrin a viure provisionalment a l'església de Nostra Senyora de Montserrat. I avui també hem conegut que un altre grup de desallotjats han entrat per la força al centre d'acollida de Can Bufi Vell, una instal·lació, Yolanda Canales, que està en molt males condicions.
De fet, la Generalitat ha insistit per activa i per passiva l'alcalde de Badalona que els desallotjats s'instal·lessin a aquest alberg. Però Xavier García Albiol ho va rebutjar perquè presenta greus problemes estructurals. Però el cert és que un grup ha ocupat Can Bufi Vell. I se sap, perquè així ho han explicat en una carta que han enviat al president de la Generalitat, Salvador Illa. Consideren que és el lloc que els correspon per dret. Aquesta missiva també diuen que la jutgessa que va autoritzar el desallotjament va dir que havien de tenir alternativa habitacional i han criticat que aquesta condició no s'hagi complert. I mentrestant, Alguns dels desallotjats a l'antic B9 estan repartits, com dèiem, a Can Bofill. D'altres continuen en tendes de campanya sota el pont de la C31 i d'altres estan repartits en diferents centres o fins i tot en algunes cases a particulars. De tot plegat s'ha parlat a la trobada que aquest matí l'alcalde de Badalona ha mantingut amb representants del govern, amb la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo. L'alcalde ha reiterat que no vol que els desallotjats del B9 es quedin a Badalona i s'ha compromès amb els veïns a batallar-ho. Tot plegat després que un grup de veïns aquest diumenge impedís que alguns d'aquests immigrants entressin a viure de forma provisional a un local de l'església de Nostra Senyora de Montserrat, al barri de Sant Crist.
I a voltes amb el greu problema del sensellarisme que ha destapat el desallotjament d'aquest institut, el B9 de Badalona, fes ara atenció al que ha proposat el cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella. Omella s'ha dirigit a totes les administracions públiques amb un manament molt clar, Yolanda.
Que es creï una taula de diàleg per abordar de manera conjunta i a llarg termini el problema de les persones sense llar i la falta d'habitatge, una situació que ha qualificat el cardenal d'emergència social. En declaracions al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, Juan José Omella també ha advertit que el sensellarisme és un repte que fa sofrir a tots els ciutadans i que sobrepassa a un ajuntament i a una sola administració, d'aquí que defensi sumar esforços.
Si no fem un esforç de totes les forces vives de la societat, que són els ciutadans, les representacions dels ciutadans, siguen associacions, siguen de veïns, siguen partits polítics, siguen institucions com l'Església, etc., Càritas, i l'administració, si no es posen tots junts sobre una taula, al voltant d'una taula, i buscar una solució comuna per tots, pel bé comú, pel bé de tota la gent, per respectar els drets humans, estem perduts.
El cardenal Omella ha lamentat l'escassa ajuda pública a les famílies i ha destacat l'acostament dels joves a l'Església Catòlica, amb un augment dels batejos d'adults i l'entrada fa poc de 6 joves al seminari de Barcelona. Els joves, ha explicat Juan José Omella, comencen a trobar resposta en l'Església.
Però els joves estan buscant algo que no troben, respostes a preguntes que no tenen, i busquen la felicitat en coses que abans les havien buscat i no les trobaven, i diuen, tindrem que anar per un altre lloc. I la religió ens dona una pau, ens dona un àmbit de perspectiva de futur que no tenien en les coses que buscaven.
L'arquebisbe de Barcelona ha assenyalat, d'altra banda, que existeix una esperança fundada que el papa Lleó XIV visiti Barcelona amb motiu del centenari d'Antoni Gaudí i ha confirmat que el 21 d'abril de 2026, en complir 80 anys, quedarà a la disposició del que decideixi el papa sobre la seva continuïtat al capdavant de l'arquebisbat.
Gràcies, Yolanda. Canviem de qüestió. Els incendis en habitatges continuen sent una preocupació important a tot arreu, però sobretot a grans ciutats, com per exemple Barcelona. Durant els primers 11 mesos de l'any, els bombers de la capital catalana han atès 1.894 incendis domèstics, una mitjana de 5,7 cada dia, una xifra lleugerament superior a la de l'any anterior. Aquest augment posa de manifest la necessitat de reforçar la prevenció dins de les cases, especialment amb l'arribada del fred, quan s'incrementa l'ús d'estufes, calefactors i altres aparells elèctrics. Els detectors de fum tenen un paper fonamental en aquesta prevenció, ja que permeten detectar un incendi en les seves primeres fases i avisar a temps a les persones que hi ha dins d'aquest habitatge. Més detalls sobre aquesta qüestió amb l'Adri Suárez.
Sabem que els incendis no només passen al camp o a l'estiu. Els habitatges de tota Espanya també es produeixen cada dia accidents greus. Segons l'últim estudi sobre víctimes d'incendis, el 2024 hi va haver més de 19.000 incendis a habitatges, cosa que representa una mitjana de més de 50 focs al dia a les nostres llars, i aquesta xifra va més enllà dels registres de l'any anterior. A més, els sinistres a les cases tenen un impacte molt més alt en termes de víctimes. L'any passat es van registrar més de 170 morts a causa d'incendis ocasionats en domicilis, majoritàriament per inhalació de fum i sovint en persones grans entre les víctimes més vulnerables. Aquestes dades mostren que fins i tot a l'hivern, quan passem més temps dins de casa, els riscos de foc dins dels nostres habitatges són reals i constants. És per això que conèixer quins són els punts més crítics de risc i com actuar amb antelació pot marcar la diferència entre un ensurt i una tragèdia.
Molt bé, Andrea, ja coneixem més coses de com podem evitar incendis als nostres domicilis, però volem encara aprofundir, doncs, donant unes recomanacions i uns consells per evitar possibles ensurts. Ho fem amb el senyor Víctor Molinet, que és el cap de la Divisió de Prevenció Postsinistral dels Bombers de Barcelona. Víctor, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I bon Nadal, perquè ja estem aquí. El tenim a tocar, eh? Aviam, Víctor, quines són les causes més habituals dels incendis que es poden produir en un vivenda, en un habitatge, segons la teva experiència?
Bé, n'hi ha uns que tenim tot l'any, que podem tenir durant tot l'any, però també n'hi ha uns que ara a l'hivern, no, quan comencen les baixes temperatures, es produeixen amb més freqüència, que són els que van vinculats, sobretot, als aparells de calefacció. No, per tant, sigui perquè poder no funcionen correctament, no? S'haurien de mantenir de manera adequada. També perquè a vegades el que fem amb estufes que són elèctriques, que són de gran potència, les posem connectades amb altres aparells electrònics en un mateix endoll múltiple i això pot generar problemes elèctrics en aquest endoll i un possible incendi. També perquè acostem a vegades roba o podem tenir mobles a prop de les estufes o dels aparells calefactors, i això també podria provocar un incendi si estan massa propers. I també a la nit, si segons com deixem encesa una calefacció, si la deixem, com us deia, proper a elements combustibles, sí, doncs pot provocar un incendi d'aquesta roba, d'aquestes cortines, d'aquests elements propers a la font de calor.
Clar. Parlaves tu ara dels endolls, que són per ser un gran risc i a vegades no es dona molta importància. Sobrecarregar-los és molt perillós, veritat, Víctor?
Sí, si posem masses elements, sobretot si són d'alta potència, com podrien ser les estufes, principalment, no? En un mateix endoll múltiple, això pot fer que no sigui capaç de subministrar l'energia correctament i provoqui un incendi.
També recomaneu, molt sovint, no carregar mòbils, no carregar patinets o no posar electrodomèstics en funcionament durant la nit, veritat? Pel risc que això pot comportar.
Sí. Sí, a la nit no podem estar tan pendents del que passa, no, al nostre voltant, i un incendi es pot originar en qualsevol moment. Si passa de nit, poder quan ens adonem ja pot ser molt tard, ja està molt desenvolupat, o poder no tenim temps de sortir. Una manera d'evitar-ho és no fer aquestes càrregues durant aquestes hores, i una segona manera, o un sistema que ens ajuda a despertar-nos o adonar-nos si tenim un incendi a casa, és el detector d'incendis. És un element econòmic, podem trobar des de 15-20 euros a ferreteria o comprat a través d'internet i ens avisa, detecta quan hi ha fum i ens avisa si estem dormint.
És molt econòmic, com tu dius, i per què és recomanable instal·lar-ne a casa? No és obligatori, no? Però últimament els bombers esteu recomanant molt als ciutadans que tinguem un detector de fums a casa, no?
Sí, és l'eina més eficaç davant de l'incendi domèstic. A casa, a les llars, doncs, tenim molts elements que poden provocar un incendi, no? Sí. Ara parlàvem de les calefaccions, però també la cuina, els elements de cocció de la cuina poden ser un element, ara els patinets elèctrics, mòbils, en casos molt puntuals es poden incendiar, espelmes, hi ha moltes fonts d'incendi a la llar. I no tenim cap manera d'avisar-nos a la nit, no? O de dia també, però sobretot a la nit, quan no estem atents al que passa al nostre voltant, doncs de saber que hi ha un incendi i, per tant, poder actuar per o bé apagar-lo si està molt inicial, o bé fugir i avisar els bombers.
Hi ha algun lloc de la casa on sigui recomanable instal·lar aquest detector, que jo crec que hauria de ser ja obligatori, però això ja forma part de les, de les administracions que posen obligatorietat. On seria el lloc ideal de la casa per instal·lar un detector de fums?
Si en posem només un, el millor lloc seria a prop de les habitacions. Si hi ha un distribuïdor que dona a dues o tres habitacions, seria el lloc. Si ja en podem posar més, l'ideal seria tenir-ne una a cada habitació i també un al menjador o sala d'estar.
Molt bé. Detectar fums ràpidament. El primer que hem de fer, si es declara un incendi al nostre pis, Víctor, què hem de fer? Quina és la primera reacció que hem de tenir?
Sí, si estem a casa i el tenim l'incendi a casa nostra, si podem fugir, si la via fins a la porta de casa està lliure de fum i foc, doncs sortim, agafem les claus, agafem el mòbil i tanquem totes les portes que anem travessant, perquè les portes són barreres per també frenar l'avançament del fum o del foc. Mm-hmm. Un cop hem sortit, baixem al carrer i quan ja som al carrer, quan ja estem en una zona segura, truquem al 112 i expliquem el que està passant.
Val. Vull dir, no quedar-te al pis i primer trucar, no sinó agafar els estris que ens has dit i sortir de casa, no?
Sí, us he dit la clau perquè Això també ens ajuda a nosaltres a obrir la porta i el mòbil per poder avisar els bombers.
Molt important el que deies, remarcar la importància de marxar tancant totes les portes. Això fa, com tu deies, de barreres. Importantíssim també això, oi?
Sí, això tenim un lema bombers que diu tanca la porta al foc, no? Que és una campanya que hem fet durant molts anys per destacar la importància d'això. Quan anem sortint, o en el cas de que no poguéssim sortir al pis, imaginem que tenim incendi prop de la sortida i nosaltres estem a l'interior, doncs també tancar una porta ens permet estar durant molts minuts en un ambient segur mentre els bombers intervenen i ens ajuden.
Vull dir, és el que t'he de preguntar ara, si no podem sortir de casa, doncs tancar-nos, no ho sé, dic jo, al bany o en una habitació i quedar-nos allà esperant, no? Això és importantíssim.
Correcte, el millor seria anar a una habitació, si podem, que també tingui finestres cap a l'exterior, perquè això també ens ajudarà, si va entrar una mica de fum, a que l'ambient sigui més segur, i també podem fer veure. És a dir, a part de trucar amb el telèfon mòbil, doncs, si estem a prop del carrer, podem cridar que la gent ens vegi, o els bombers, quan arribin amb els seus vehicles, ràpidament ens localitzin i puguin venir-nos a ajudar.
Ara ens estem en una època crítica, podríem dir. Avui, aquest dilluns ha començat, diuen, una onada de fred, una setmana molt, molt, molt freda. Hem d'extremar la vigilància quan arriba aquestes temperatures tan i tan baixes, veritat, Víctor?
Sí, especialment, com us deia, per el vincle que tenen amb els aparells de calefacció. Sí, quan més fort els posem, quan més potència els hi requerim, no? O si és un braser, doncs més càrrega li posem, doncs més risc de que hi hagi incendi. Mm-hmm.
I també és molt important, imagino, a la cuina, no? Vigilar, estar molt amatents quan estem cuinant o si fem servir flames, com espelmes o cigarretes, també màxima alerta en aquest sentit, oi?
Sí, correcte. A la cuina moltes vegades també el que ens trobem és quan després de cuinar ens deixem un foc encès, no ens enduem al principi, però al cap de poder una estona, doncs aquella flama ha pogut cremar els aliments i que aquell petit foc passi al conjunt de la cuina, no? Espelmes també és una font d'incendis recurrent i les cigarretes mal apagades o que cauen o ens quedem dormits amb una cigarreta a la mà. Exacte. I cauen un lloc combustible, doncs pot provocar un incendi.
Doncs molt bé, molt atents i molt a l'aguait dels consells que ens ha donat el Víctor Moliner, que és el cap de la Divisió de Prevenció Postsinistral d'Incendis dels Bombers de Barcelona. Víctor, moltíssimes gràcies per atendre's, per aquestes recomanacions, i esperem i desitgem que la gent hagi pres bona nota de tot el que ens has dit. Bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tots recordem on érem el dia de la gran apagada. Protecció Civil de la Generalitat demana que tots tinguem un kit d'emergències per si un dia ens hem de confinar o evacuar per un incendi, inundació o una altra apagada. Els principals elements que ha de tenir l'equip són documentació personal i del domicili, a poder ser en una bossa estanca per evitar que l'aigua la pugui fer malbé, llanterna, aigua i aliments de llarga durada, diners en efectiu o ràdio a piles. Més informació sobre el kit d'emergències de Protecció Civil de la Generalitat a gent.cat/kitemergències.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs d'aquí un moment actualitzo la situació de l'epidèmia de grip a Catalunya, sobretot amb les precaucions que hem de tenir ara que arriben dies de celebracions i de reunions familiars. Serà d'aquí un momentet. I és que aquests dies de reunions, com deia, augmenta el risc de contagis amb els sopars d'empresa que s'han fet aquesta setmana i amb les reunions familiars. Serà d'aquí un moment quan t'ho expliqui.
El dia de Navidad celebramos la fiesta del nacimiento de Jesús, una festividad en la que se conmemora a Dios hecho hombre, que nace para salvar al mundo. Desde la Basílica de San Pedro, presidida por el Papa León XIV, Santa Misa de la Natividad del Señor. Y después, a las 12, mensaje de Navidad y bendición Urbi et Orbi del Papa León XIV. El jueves a las 10 de la mañana, en 13.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Sephora te invita a regalar algo bonito esta Navidad. Descubre nuestra mejor selección de regalos de belleza de tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Benefit, Prada, Carolina Herrera y muchas más. Visita nuestras tiendas Sephora.es y descarga nuestra app. Regala algo bonito. Sephora.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Este 2026 ya desees tocar la guitarra, sacarte el carnet de conducir o aprender a cocinar. Deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Llega la ilusión de los juguetes a El Corte Inglés.
Niños y niñas han escrito su carta y Papá Noel y los Reyes Magos tienen que conseguirlos ya.
En El Corte Inglés están los preferidos de los peques, los que más se piden.
Y si tienes cupones de la promoción del 25% de regalo en juguetes,
ya puedes canjearlos en nuevas compras de juguetes hasta el 4 de enero.
En Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda web y app. Consulta condiciones de la promoción.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
El Departament de Salut prorrogarà 15 dies més l'obligatorietat de la mascareta a centres sanitaris i residències a causa de l'epidèmia de la grip. I és que aquests dies augmenta el risc de contagis amb els sopars d'empresa que s'han fet ja i aquesta setmana amb les reunions familiars. Salut alerta que la incidència s'ha disparat un 82% i preveuen que els ingressos puguin augmentar a partir de la setmana que ve.
I és que estem a les portes de que comencin les festes de Nadal, que és quan està previst que arribem al pic de l'epidèmia de la grip. Hores ara, segons els responsables de salut, s'està fregant aquest pic de contagis. En l'última setmana, fins i tot s'ha notat que ha baixat una mica la pressió en els centres de salut, s'ha reduït una mica els casos de grip, però no saben si es continuarà aquesta tendència a la baixa o es produirà un repunt, com ha passat en altres anys, i tenint en compte les reunions familiars pel Nadal. En tot cas, és la pitjor temporada de l'última dècada pel que fa als contagis, però que experts com el Jacobo Mendioroz deixen clar que no té res a veure amb la pandèmia de la Covid. No hi ha motius que justifiquin mesures dràstiques com restringir la reunió de persones ara que hi haurà, com dèiem, tantes trobades familiars i amb amics. El subdirector general de Vigilància de Salut Pública reconeix que serà una temporada de grip dura, però insisteix en que la millor recepta és vacunar-se, encara que la percepció de risc sigui baixa.
Primer, perquè ara estem amb una incidència molt alta, i segon, perquè continuarem pujant els propers dies, i a banda, estem en nivells de transmissió mai vist, és a dir, que encara que arribem al pic la setmana que ve o la següent, continuarem tenint moltíssima transmissió i encara quedarà tota la baixada, és a dir, queden moltes setmanes, i per altra banda no sabem tampoc el que podria passar després, perquè podria arribar una grip B.
S'haurien de vacunar especialment els col·lectius més vulnerables, persones amb patologies cròniques, i és recomanable també utilitzar la mascareta si tenim algun símptoma de grip i hem de compartir espai amb alguna d'aquestes persones durant les festes de Nadal.
Aquesta és una història que combina seguretat amb inquietud i valentia empresarial amb un invent que està en expansió. Hi ha una paradoxa, és una granada pacífica, dos termes contraris, però en aquest cas el terme real. I de què estem parlant? És un objecte en forma de granada que, al ser llançada davant d'un perill, avisa les persones de confiança i a les forces de seguretat de la teva localització. És un fet preventiu, pacífic, sense violència, òbviament. Ara parlarem amb la seva creadora, la Joret Ruiz, natural de Portugal i afincada a Barcelona, de com va tenir la idea i del funcionament d'aquesta granada pacífica. Sergi Tor, la demanda a Barcelona creix, lidera les vendes també a Espanya. Quin és el perfil d'aquests compradors?
Doncs el 60% dels compradors carnes són homes i els destinataris, les seves filles i fills adolescents. És com una garantia de seguretat que cobreix a més un espai molt habitual. Quan pateixes un robatori, el primer que et trau l'agressor és el mòbil, perquè no puguis avisar a ningú. Doncs amb la granada pacífica, que és un com un clauer més. Quan es tira de l'anella, s'activa el software d'ajuda instal·lat al telèfon. Aquest és el sistema. I aquest sistema ja té a Espanya 14.000 usuaris i Barcelona, com tu molt bé dius, lidera la demanda, seguida per Madrid i Màlaga. Una demanda creixent que pot tenir la seva explicació amb les dades, la voluntat d'ampliar les automesures de prevenció. Segons dades del Ministeri d'Interior, els nous primers mesos d'aquest any, la ciutat de Barcelona ha registrat 128.640 fets delictius, 5.000 menys que el mateix període de l'any passat, però que encara són xifres molt i molt altes. Els furts en via pública pugen a 58.000 i és el principal delicte a la ciutat. I les agressions sexuals sí que han pujat un 10% a la ciutat en aquests primers 9 mesos de l'any, per superar per primera vegada el miler de denúncies. Casos d'assetjament que preocupen a pares i mares que han trobat amb aquest invent una eina més de prevenció. Un invent que a més demostra el talent empresarial d'una jove que busca solucions a les seves inquietuds de seguretat al carrer.
Doncs aquest 22 de desembre a COPE Catalunya i Andorra volem explicar com funciona la magrana pacífica. És un invent espanyol que avisa la policia si estàs en perill al carrer. Qui ho ha posat en marxa, en funcionament? Doncs una jove emprenedora, es diu Julieta Ruef. Julieta, molt bona tarda.
Molt bona tarda, com estàs?
Molt bé, doncs escolta, has creat un dispositiu en forma de clauer que emet una potent alarma i envia la teva geolocalització als teus contactes d'emergència. Aviam, explica'ns una mica quina experiència personal et va portar doncs, a crear aquest invent i a crear la teva marca, que és Flamite.
Exacte, nosaltres l'anomenem la granada pacífica perquè és un dispositiu inspirat per la forma i l'activació de la granada de mà, que és l'activació més fàcil del món. Flamite va néixer perquè jo vaig tenir una experiència personal on vaig passar molta por, va haver un noi que em va seguir a casa i arrel d'aquella situació on no vaig poder reaccionar a temps vaig pensar que ens faltava una eina que només amb tibar i amb una activació molt, molt senzilla ens pogués ajudar en aquests moments.
Molt bé. Per què vas decidir que el format del dispositiu fos una granada pacífica? En català magrana, però deixem un granada pacífica en forma de clauer. Què et va portar a buscar aquest format?
La granada de mà és l'arma de més fàcil activació del món. De fet, quan les persones estan en un paracaigudes i es tiren, l'activació és tibant, perquè és més senzill en una situació de pànic que pressionar un botó. Llavors, nosaltres ens vam inspirar amb la mateixa activació i després va donar la casualitat de que la seva pròpia forma propulsa el so. Llavors ho veiem com el dispositiu perfecte per poder defensar-te en una situació de perill on no tens temps de treure el mòbil.
Mm-hmm. Com funciona aquesta granada quan, per exemple, una persona es troba, una noia o qui sigui, en una situació doncs, de perill? Quina és la manera d'actuar que té aquesta...
Flamite funciona activant de l'anella. Llavors comença a sonar una alarma de 110 decibels, que són dos carrers metropolitans en una àrea com Barcelona, i a la vegada comença a gravar so, vídeo i el GPS. I envia aquestes tres qualitats als contactes d'emergència i també pot enviar-lo a les autoritats.
Fantàstic, tu. I quins avantatges té poder combinar un dispositiu físic com és la mangrana amb una aplicació mòbil i tot amb una app? Com va això?
El benefici és que la persona més ràpida en treure el mòbil en una situació d'emergència tardarà més de 7 segons. Són 7 segons crucials. I al final també està provat que el primer que treu un agressor és el mòbil. Llavors nosaltres buscàvem descentralitzar l'activació d'ajuda d'una app, que no et fos necessari treure el mòbil i activar-ho des d'allà, sinó que ho poguessis activar d'un clauer que està al teu costat des del bolso o la motxilla.
Pots portar penjat i si tens un...
Sí, exactament. Ve amb un mosquetó metàl·lic perquè el puguis afegir on el portes. Jo sempre el porto fora del bolso i, clar, quan estic sola pel carrer ja el porto agafat a la mà. Llavors, si veig algú que em fa sentir en perill, només he d'activar.
Aquella experiència que et va portar a crear aquesta granada, ho vas passar molt malament, Julieta, o què, d'aquell dia?
Sí, ho vaig passar molt malament, perquè jo, a més, tenia 20 anys. Al final eren trajectes inevitables, perquè jo havia d'anar a la universitat i després tornar de la biblioteca, després d'estudiar, i la veritat és que vaig passar molta por i vaig decidir que no volia que cap dona més passés per alguna cosa així.
I et vas trobar sola, no? M'imagino, o què?
Sí. Sí, exacte, em vaig trobar sola, però també de l'experiència més dura de la meva vida ha nascut el meu propòsit, que és que es foti la por i poder ajudar a tothom a arribar segur a casa.
Fantàstic. Aviam, explica'ns una mica el perfil de persones que ja utilitzen aquest aparell i per què creus que... Bueno, jo crec que ha tingut molt bona acollida, pel que he pogut llegir aquests dies entre les famílies, està causant sensació. Quin tipus de persones aposten pel teu invent?
Sí, la veritat és que ha tingut molt bona acollida i la veritat és que hi ha diferents perfils. Tenim, per exemple, les noies joves, jo en tinc 24 anys i hi ha un grup molt semblant a mi, que són noies que es mouen per la ciutat soles, que requereixen algun tipus de protecció. I després també hi ha la compra feta pel pare i per la mare, perquè al final la protecció funciona de dues maneres. Et pots protegir a tu, però també a qui estimes. Llavors, molts cops és el propi pare de la família o la mare que ho compra, i després també nens petits. De fet, vam llançar una funcionalitat que et permet afegir a la teva aplicació de Flamite on és el col·le del nen i reps una notificació quan el nen entra al col·le i després quan el nen surt del col·le, i el mateix amb casa. Llavors també està agradant molt, sobretot a nens de 12 a 13 anys abans de l'adolescència.
Clar. I com t'agradaria que evolucionés aquest projecte que has posat en marxa no fa pas gaire?
A mi m'agradaria que aquest projecte deixés de ser necessari, perquè això voldria dir que hi ha ningú sent por al carrer i que no necessitem aquest tipus de parxes. Però fins llavors aquí estaré amb la meva granada pacífica perquè tothom arribi a casa.
Mm-hmm. Escolta, ajuda molt, no?, l'aplicació vostra, la Flamite, a prevenir situacions de risc, sobretot abans de que es concreti aquesta emergència que ens pot passar a tots plegats, no? Siguin nens, siguin noies, no?
Sense dubte, perquè nosaltres no només fem reacció en una situació de perill, també fem prevenció. De fet, des de l'aplicació, nosaltres mapegem totes les dates de criminalitat i les activacions d'usuaris i hem separat tota Espanya entre carrers vermells, grocs i verds. Llavors, aquí, per exemple, a Barcelona, et recomanem els camins més segurs. És com si fos un Google Maps, però la condicional no és el temps, és la seguretat. I això t'ajuda a prevenir.
Vull dir que és un aparell que el pots utilitzar, com deies molt bé, aquí a Barcelona, el pots utilitzar a Girona, a València o a Saragossa, no?
A qualsevol lloc.
Adaptat. Doncs, Julieta, res més, moltíssimes felicitats per aquest invent, que et vagi molt bé, i jo crec que, com tu deies, és un ambient tranquil·litzador, per sortir al carrer amb aquesta granada pacífica que et connectarà ràpidament amb les persones que et poden donar un cop de mà si ho passes malament, Moltíssimes gràcies.
Totalment. Gràcies. I tant de bo Flama i deixi de ser necessari. Moltes gràcies.
D'entrada, enhorabona per l'invent i molt bon Nadal, Julieta.
Gràcies, una abraçada.
L'escudella fa xup-xup, ben carregada de pilota. Els canelons al forn i embotits per obrir boca. Torrons i neules. Ja només queda dir bon profit i bones festes.
Seguim gaudint d'allò que és més nostre. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
I t'explico ara que l'Institut Català de Finances ha aprovat avui un 1.295 préstecs d'emancipació per a joves per finançar l'entrada del seu primer habitatge i ja s'han assignat 324. La mitjana del préstec d'emancipació és de 36.300 euros i l'edat dels sol·licitants ronda els 29 anys.
Tots recordem on érem el dia de la gran apagada. Protecció Civil de la Generalitat demana que tots tinguem un kit d'emergències per si un dia ens hem de confinar o evacuar per un incendi, inundació o una altra apagada. Els principals elements que ha de tenir l'equip són documentació personal i del domicili, a poder ser en una bossa estanca per evitar que l'aigua la pugui fer malbé, llanterna, aigua i aliments de llarga durada, diners en efectiu o ràdio a piles. Més informació sobre el kit d'emergències de Protecció Civil de la Generalitat a gent.cat/kitemergències.
3-5, Esports Cop, Albert Díaz, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Tres titulars del programa d'avui.
Doncs mira, repassarem com tanquen aquest 2025 el Barça, el Girona i l'Espanyol. El Barça, campió d'hivern, va al mercat, busca un central. El Girona ho fa en zona de descens, ahir va perdre 0-3 davant l'Atlètic de Madrid. I avui tanca l'Espanyol el seu 2025 a partir de les 9 a camp de l'Atlètic Club.
L'escudella fa xup-xup, ben carregada de pilota. Els canelons al forn i embotits per obrir boca. Torrons i neules. Ja només queda dir bon profit i bones festes.
Seguim gaudint d'allò que és més nostre. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.